RP Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'esperpèntica votació dels decrets ens va deixar clar fins on està disposat el govern de Pedro Sánchez d'aquesta setmana a sotmetre's i a sotmetre la sobirania nacional a les imposicions d'un pròfug de la justícia com Carles Puigdemont. Va ser també un avís per part de Puigdemont de fins a quin punt està disposat a tibar la corda i per on vol que transcorri una legislatura que ha començat amb un autèntic mercadeig. Res sembla suficient. Ara, el secretari general de Junts, Jordi Turull, adverteix que si l'Estat es nega en rodó a la celebració d'un referèndum sobre independència de Catalunya, colorín colorado, és a dir, la legislatura s'haurà acabat. El popular Alberto Núñez Feijón ha demanat que el propi Turull i el secretari de Maniobres en la Foscor per part del PSOE, Santos Cerdán, expliquin amb llums i taquígrafs els continguts de la reunió d'ahir al Congrés dels Diputats i també facilitin a tots els espanyols els detalls del pacte sobre immigració o el colorín colorado que envia a Junts i que encara que ho pretengui, doncs no té gens cap ni una de gràcia. És una situació normal, podríem dir, aquesta carrera sense rumb s'hauria d'haver parat fa temps o tal vegada ni tan sols hauria d'haver començat. Són preguntes que a dia d'avui estan encara sense resposta. Del que molts catalans estem segurs és que el govern s'hauria d'haver negat en rodó a acceptar aquest xantatge polític que, d'altra banda, només acaba de començar. Puigdemont, tan agafat i ben agafat, ben agafat i molt ben agafat, a Pedro Sánchez, que no pot moure ni un sol dit sense consultar-li amb el pròfug de tot i també amb els seus 7 diputats que té hores d'ara al Congrés. Lamentablement, el govern de Pedro Sánchez, secundat per la majoria Frankenstein, no mostra cap sentit d'estat. Junts se sap i es coneix fort, i el govern no sembla tenir límit en aquesta sessió amb la condició de mantenir-se en el poder, tot i que pugui deixar Espanya trencada o dividida, com també ha passat amb Catalunya. Bona tarda, sóc Carlos Losada, com cada dia a aquesta hora, en companyia de la Mar Puerto, repassem notícies d'actualitat d'aquest matí de dijous a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Mar.
Bona tarda.
Explica'ns l'última hora.
Doncs comencem explicant que l'Hospital Sant Joan de Déu liderarà un projecte europeu per millorar l'atenció pal·liativa dels infants amb l'objectiu de que millorin el seu benestar i qualitat de vida. Es calcula que 21 milions d'infants necessiten atenció pal·liativa arreu del món i més de 8 milions requereixen d'aquesta atenció especialitzada. I hem sabut que l'alcalde de l'Ametlla del Vallès, Jan Santaló, ha patit el segon assalt al seu pis en només 3 mesos. El modus operandi dels lladres ha estat el mateix en les dues ocasions, no s'han emportat res i sospita que hi ha qui vol espantar-lo per motius polítics. I aquest dijous el sindicat SATSE ha denunciat una greu crisi de personal d'infermeria als centres del Siscat. Assegura que gairebé a tots els centres hi ha hagut problemes de cobertura i que s'han denegat vacances i sobrecarregat el personal. I també 3 de cada 4 persones detingudes arran del tiroteig sense ferits aquest dimecres a Reus són familiars. Durant el dia es van detenir una persona de 27 anys i 3 més de la mateixa família de 18, 31 i 32, tot i que investiguen a una altra persona. I a qüestions de transport hem de dir que comprar un cotxe elèctric de segona mà a Catalunya va costar de mitjana 34.519 euros a finals del 2023, un 10,2% menys que l'any anterior. Així és com és el que indica un informe que ressalta que després d'anys de pujades, durant el 2023 els preus dels vehicles d'ocasió de zero emissions van començar a donar signes de moderació. I avui acabem explicant que el programa Esport Blanc Escolar de promoció dels esports d'hivern entre l'alumnat de tercer i quart d'ESO de primària, entre tercer i quart de primària, ja té en marxa l'onzena edició consecutiva al Pirineu. En els pròxims 3 mesos, la iniciativa aproparà els esports de neu a prop de 2.600 alumnes de 64 centres educatius públics i concertats de 9 comarques del Pirineu en més d'un any, en un mes que l'any passat, amb l'objectiu de promocionar i popularitzar els esports de neu, a més també de conèixer i aprendre el propi entorn.
Gràcies, Mar. Notícies d'un dijous. És un dia de cel serè pràcticament tota Catalunya, amb ventades fortes, això sí, a moltes comarques, sobretot a l'Empordà i Terres de l'Ebre, amb temperatures que continuen a dia d'avui a la banda alta. No sembla pas que sigui hivern aquesta setmana. Haurem passat de la primavera fins avui a un ambient de curt hivern. Demà divendres baixaran picant les temperatures a tot arreu i arribaran pluges i llevades arreu de Catalunya. De matinada ja ho faran pel sud i per Ponent i després s'estendran cap a la resta de Catalunya. El paraigua serà imprescindible divendres a tot arreu i tocarà recuperar la roba d'hivern que aquests dies ens podíem dir que fa una mica de nosa. I ara sortim a la xarxa viària. En Roger Serra, com està la xarxa viària precisament? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora calma la xarxa viària. Sempre tenim per alguna incidència que pot complicar un pèl la circulació. Per exemple, continuen les obres a l'autopista AP7, al tram de Tarragona. Hi ha dos carrils tallats, sentit nord, sentit Barcelona, aturades d'uns 2-3 quilòmetres en aquest punt de l'autopista AP7. Com dèiem, aquestes obres a Tarragona que afecten el trànsit en sentit nord. I tenim un vehicle variat que talla puntualment la C55 a la zona de Manresa, en sentit nord. Es fan desviaments senyalitzats, però en el punt de desviament hi ha aturades de més de 5 quilòmetres entre Castellgalí i Manresa. Com dèiem, això passa a causa d'un vehicle avariat a la C55 i en sentit nord. És tot des del Servei Català de Trànsit.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Advertiment de la diputada de Ciutadans, Anna Grau. Funciona prou bé el servei de seguretat intern del Parlament? La política taronja llença aquesta pregunta després dels robatoris que han patit les dependències de Ciutadans a la Cambra Catalana i que no són un fet puntual, ja que s'han produït uns quants els últims anys. L'últim robatori fa pocs dies, quan uns desconeguts van pispar una bandera d'Espanya i una d'Israel dins de la mateixa seu de Ciutadans, del despatx de Ciutadans a la Cambra Catalana. Anna Grau ha explicat que ja han portat el tema a la Junta de Portaveus i que arran de robatoris anteriors ara tenen el despatx tancat amb clau, però tot i això algú hi ha pogut accedir. Els lladres, ha explicat Grau, a COPE Catalunya i Andorra han perfeccionat el seu mètode. En aquestes declaracions, a COPE, la diputada de Ciutadans també ha alertat de com s'ha deteriorat l'ambient parlamentari amb l'arribada del procés i que és d'un activisme, diu, total. Una apreciació que coincideix amb la denúncia que també fa sovint el líder del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández. Amb tots dos ha parlat avui la Yolanda Canales.
Anna Grau ha explicat que el març de l'any passat ja va desaparèixer una bandera d'Espanya del despatx de l'equip de premsa i xarxes de Ciutadans. Des de llavors van optar per tancar la porta amb clau. Però és que fa només unes setmanes, a finals de desembre, de fet, algú o alguns també van robar una bandera d'Espanya i una altra d'Israel. En aquest cas, sí havien forçat la porta. El grup parlamentari ha denunciat els fets a seguretat del Parlament i també s'ha tractat aquesta qüestió a la Junta de Portaveus. S'ha de tenir en compte que als despatxos dels diputats no pot accedir ningú si no està autoritzat. I juntament amb Ciutadans, a la mateixa zona del Parlament, es troben els grups dels Comuns i de la CUP. Són dues banderes, segons ha dit a COPE la diputada Anna Grau, però demà pot ser un ordinador, un mòbil o documentació del partit. En tot cas, creu que aquest tipus de situacions són un reflex de la degradació del Parlament.
Cuando ves que la gente pues, se presenta poco menos que en chanclas, se hacen peinetas los unos a los otros, con toda la alegría se llama fascistas a unos, franquistas a los otros... Y en general, digamos, creemos que se le hace flaco favor al Parlament y creemos que este robo, porque es un robo de unas banderas, tiene un componente de activismo barato, de activismo de andar por casa. Supongo que la persona que lo ha hecho, pues, o las personas, les pareció divertidísimo en el momento.
En la mateixa línia es pronuncien des del Partit Popular. El seu president, Alejandro Fernández, recorda que tot s'ha deteriorat des del procés, la vida pública, la política i la parlamentària. I a partir d'aquí assegura... Qualsevol cosa pot passar.
No es casualidad que fruto de esa degradación pues se entre a robar impunemente en los despachos de los partidos políticos y se le intente quitar importancia, pues lo que se comenta muchas veces de gestos, de incluso en la propia indumentaria. Lo más triste de todo es que esa praxis, esa manera de entender la política, ya se está trasladando al conjunto de España y los mismos espectáculos lamentables del Parlament de Catalunya hoy los estamos viviendo también en el Congreso de los Diputados.
Des del Parlament diuen que els serveis de seguretat estan investigant aquests fets, que la qüestió efectivament es va portar a la Junta de Portaveus i recorden que a la zona de despatxos no pot entrar qualsevol ciutadà lliurement. S'ha de tenir autorització.
Gràcies, Yolanda. Anem ara fins a la ciutat de Girona. És la primera gran ciutat catalana que pren mesures dràstiques per combatre la sequera. Avui s'ha conegut com impactaran els equips d'esport d'èlit professional les restriccions per aigua. L'Ajuntament ho ha anunciat en companyia dels presidents dels clubs afectats. Amb ells hi ha estat la Sílvia Fernández.
Així és, a Girona les dutxes de les piscines i els equipaments esportius municipals romandran tancades i només s'obriran després dels partits. La mesura s'aplicarà la setmana que ve i suposarà que tant els equips d'esports de base com els professionals no puguin dutxar-se després dels entrenaments. Pel que fa a les piscines, si bé es tancarà l'aigua dels vestidors, es mantindran obertes les dutxes de platja per poder-se treure el clor. A banda, el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, ha puntualitzat que el servei continuarà a les piscines de Besa perquè aquestes instal·lacions formen part del pla fred per atendre el sensellarisme. També s'han fet proves per avaluar una possible baixada de la pressió de la xarxa. Delfi Geli, president del Girona Futbol Club, apunta que l'entitat actuarà en sintonia de la situació actual.
Anirem actuant segons les mesures que anirà aprovant el govern, no? I una mica amb la mateixa línia de tothom, a ser conscients de les necessitats que tenim i actuar com actua tothom.
En la mateixa línia, Laia Palau, la directora esportiva de l'Esport Girona, apel·la a la responsabilitat.
La ciutadania s'ha de conscienciar. Jo parlo del nostre equip, de la base i dels esportistes. És un toc d'atenció que crec que hem de ser molt conscients del que està passant. Avui tenim un dia d'estiu. Crec que és una mesura que ajuda a cuidar el nostre planeta i benvinguda sigui. Vull dir, crec que hem de posar la nostra part perquè puguem aconseguir millores en tota aquesta situació.
Aquesta decisió s'ha pres durant l'última reunió del comitè de sequera que Girona va constituir aquest mes de desembre per abordar propostes enfocades a mitigar la manca d'aigua.
I ara feu atenció a aquesta dada. L'any passat va augmentar d'un 116% l'arribada de menors d'edat migrats a Espanya. Les xifres són del Ministeri de l'Interior i les ha fet públiques avui l'organització Save the Children. La immensa majoria eren nens, tot i que en els últims mesos s'ha vist un augment de nenes. Segons Save the Children, l'arribada de menors acompanyats s'ha incrementat no només a Catalunya, sinó que a tot Espanya des d'entitats socials com Càritas, per exemple, han enviat en aquest sentit un missatge a les administracions. S'ha de fer un seguiment d'aquests menors un cop deixen de ser tutelats i evitar el que des de fa mesos perceben molts ciutadans, i també ho comenten, un deteriorament en alguns carrers i pobles i ciutats de Catalunya. Sergi Tor.
Sí, la crisi social que pateix Senegal i la pressió migratòria cap a les Canàries ja tenen la xifra oficial que confirma l'augment de joves menors d'edat a sols. En concreta van arribar a Espanya l'any passat a 5.150 joves i el que encara no es coneix és la seva distribució per comunitats autònomes. Luis Miguel Luna, secretari de Presidència de Càritas Catalunya, confirma l'arribada de menors d'edat que ara estan a fora de programes de cobertura social, com ofereixen entitats com Càritas.
La situació s'està deteriorant moltíssim en el sentit que bona part d'aquests xicots, si no entren dins d'alguna de les xarxes de protecció, doncs estan vivint al carrer. Llavors ha augmentat moltíssim el nombre de joves migrants sense referents familiars que estan vivint al carrer de les nostres grans ciutats.
Segons dades de la Direcció General de l'Atenció a la Infància i Adolescència, a novembre del 2023, Catalunya tutela 2.276 infants i joves migrants sols. En aquest cas, el 42% són procedents de països subsaharians i un 39% en de Marroc, com a les procedències majoritàries. Des de Save the Children, l'especialista en migracions Jennifer Zuperoli explica a COPE Catalunya i Andorra el perfil de les noves arribades.
Lo vemos reflejado en el número de niños y niñas que están llegando. Están llegando pues de edades siempre más pequeñitas, o sea, niños más pequeños, y también se ha visto pues un incremento en el número de las niñas o de mujeres también que viajan con sus hijos.
L'altre problema greu és que la cobertura social acabe als 18 anys i després on van aquests joves sense cap vincle familiar. Luis Miguel Luna critica a COPE Catalunya la paradoxa del sistema.
Però que després arribin als 18 anys i resulta doncs, que no tinguin permís de treball i de residència. O sigui, és una paradoxa increïble. Estem condemnant a persones que han passat per un procés d'acollida i de promoció personal i, en canvi, legalment, quan arriben als 18 anys, no se'ls concedeix aquest estatus de permisos de treball i de residència, no? Són aquestes paradoxes del sistema.
Mentre l'entitat Save the Children demana augmentar la protecció com a mínim fins als 21 anys pels menors no acompanyats.
Molt bé, no marxi, Sergi, perquè ara ens has de parlar del primer surt important d'aquesta temporada d'esquí. Una esquiadora de muntanya va resultar ferida de gravetat fa uns dies a la Vall d'Aran després de ser arrossegada per una allau. La dona es recupera favorablement després de ser operada de politraumatismes que se li van diagnosticar. I és que les allaus, ens han explicat des de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, són un perill real que cal conèixer i no subestimar. Estem parlant d'una massa de neu que es precipita pendents avall i mobilitza la neu acumulada, la qual és inestable. Glòria Martí, de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, ha passat aquest matí per la Ràdio Cope Catalunya i Andorra.
I ens ha informat que en un hivern normal Catalunya registren entre 250 a 300 allaus. L'any passat la xifra va baixar a 171 perquè l'acumulació de gruixos de neu va estar per sota de la mitjana. Des de 1994 hi ha el butlletí de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya que informa del risc d'allaus a les zones de risc, que es concentren a l'Aran, a Franja Nord de la Pallaresa, Ribagorçana, Vall Fosca i el Terfreser. Glòria Martí, cap de la unitat de predicció d'allaus de l'Institut.
Hi ha uns 1.300 quilòmetres quadrats arrodonint, de terreny susceptible de ser llavors a Catalunya. Llavors, això és el que és el primer estudi que es fa del terreny. Després, doncs clar, això és a on poden caure. Després és quan han de caure. Bueno, doncs el quan han de caure depèn de com és la neu, com es va transformant al llarg de l'hivern.
En el 70% dels allaus és la mateixa persona involucrada qui ha provocat l'esllavissada. Glòria Martí dona aquests consells als practicants d'esquí fora pistes, tant alpí com nòrdic.
Cal informar-se, sobretot anar format, no tothom a la muntanya. Cal una certa formació per fer activitat hivernal fora de zones controlades. I evidentment s'ha de portar roba d'abric, els esquís, les raquetes, però pel tema de les allaus, sobretot és molt important que la gent que faci activitat en muntanya no controlada porti material de seguretat, que és el detector de víctima d'allaus, la pala i la sonda.
L'hivern passat es van registrar 7 accidents per allaus, afortunadament sense víctimes mortals. Aquest hivern l'únic accident fins ara ha afectat a una esquiadora que estava practicant esquí nòrdic a 3-2 a 2.000 metres d'alçada. Era la tercera d'un grup de 5 experts esquiadors quan una esllavissada la va arrastrar a peu pla. Està fora de perill després de greus ferides que van necessitar d'una urgent operació per la seva recuperació.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Cuántas personas crees que mueren en España al año porque se infectan de una bacteria y los tratamientos no funcionan? Lo que se llama la resistencia bacteriana.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? ¿Qué es una superbacteria?
Bueno, se llama así. Esas bacterias que han desarrollado una resistencia a un gran abanico de antibióticos. Posiblemente no a todos, pero a muchos de los que se tratan.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Ya está aquí Blancolor, con tejidos y diseños de calidad para tu casa. Ahora con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Solo hasta el 29 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Seguim repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Avui la Mar Puerto ens convida a visitar una de les poques drogueries que queden a la ciutat de Barcelona. A més, la seva història és interessant perquè ha arribat aquesta drogueria als 7 anys, als 100 anys, 100 anys ni més ni menys, i amb la quarta generació al capdavant. Endavant, Mar.
Sí, així es manté com un dels comerços encara més emblemàtics i històrics de la ciutat. sobretot gràcies a la complicitat dels clients que al final, com diu el seu propietari actual, Ramon Segarra Rovira, són l'ànima i els veritables protagonistes d'aquest guardó.
Al final estem aquí perquè també el client aposta per nosaltres i això és molt important que es tingui sempre, sempre, sempre en compte, no? Que és molt important que la gent, tots nosaltres, al final comprem el comerç, perquè si el dia que desapareixi el comerç passarà igual que quan vam viure el tema de la pandèmia, veure Barcelona tancada de comerç, que no hi havia llum, que, bueno, tota una sèrie de coses, serà una pena. Per tant, tenim que apostar tots pel comerç, sobretot comerç de proximitat, comerç emblemàtics, comerç centenaris, que dona molta vida a la ciutat i és l'ànima i el cor de la ciutat.
I és que, com ell mateix explica, han sigut molts els moments i les èpoques, tan bones com dolentes, que han hagut de viure amb crisis, pandèmies, i tot ho han superat gràcies a la vocació i a la voluntat de continuar, que generació rere generació s'han anat ensenyant uns als altres.
Vocació i tindre... Darrere d'un taulell tens que tindre paciència. Psicologia, moltíssima. Tens que saber entendre el client. A vegades el client et vol dir una cosa però no s'explica del tot bé. Tu vas fent preguntes i arribar al final arribes a una conclusió. El meu pare era un gentleman, un crack en tots els aspectes, perquè era una persona que, a part de ser el meu pare, vull dir, hi havia molt bona relació amb tots els aspectes, no? I això va fer que jo continués el negoci gràcies a ell.
Un relleu que, a més, també ha portat molts canvis a nivell tecnològic i digital i els quals en Ramon s'hi ha adelantat amb una pàgina web en català, castellà i anglès on tothom hi pot comprar fins i tot a nivell internacional, convertint-la així també, Carlos, en la primera drogueria en tenir una pàgina web.
Doncs molt bé, Marc, gràcies per aquesta aportació d'aquesta drogueria que, tot i ser centenària, també s'ha posat al dia amb aquestes, podem dir, accions 2.0. Ens quedem ara a la ciutat de Barcelona, encara ja que l'any passat la Guàrdia Urbana va posar 16.000 denúncies a patinets elèctrics, sobretot per circular en zones prohibides. La xifra és un 25% inferior a la de 2022, una reducció que els agents de l'Urbana atribueixen a un major coneixement de les normatives. Ens ho amplia la Sandra Lara.
Tot i que les denúncies als patinets elèctrics ha disminuït durant l'últim any, Jordi Oliveres, l'intendent de la Guàrdia Urbana, afirma que el nombre encara és alt i el repte és continuar reduint-lo. A més, Oliveres explica que s'ha fet la mateixa pressió policial que altres anys, però ara s'entén millor la normativa.
El que hem de tenir en consideració és que els usuaris de UMP són denunciats de la mateixa manera que denunciem a qualsevol usuari de qualsevol altre tipus. Nosaltres considerem que, òbviament, s'ha fet la mateixa pressió a nivell policial perquè hem fet més campanyes aquest any respecte al 2022 i hem denunciat menys fets de vulneració de normatives. Considerem que s'entén més la normativa i es compleix més que es complia el 2022.
Del total de les 16.000 denúncies a patinets elèctrics, un nombre elevat és per conduir per zones prohibides com la vorera, saltar-se un semàfor, conduir amb els auriculars posats o amb més d'una persona. A banda, també s'han interposat sancions per altres motius com estacionar malament o no complir els requisits de seguretat. De cara al 2024, l'intendent de la Guàrdia Urbana explica que continuaran amb la mateixa dinàmica per garantir la seguretat viària, localitzar les conductes de risc i disminuir la sinistralitat, ja que els està donant bons resultats.
Gràcies, Sandra. I aquest dijous a COPE Catalunya i Andorra ens preguntem per què algunes persones tenen el melic enfonsat o sortit. La forma d'aquesta cicatriu, la primera que tenim i que divideix el cos, depèn de diferents factors. D'aquí un moment coneixerem quins són aquests factors en diàleg amb la doctora Maria Díaz Herbàs del Servei de Cirurgia Pediàtrica de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Ara, però, escolta a la Carla, que viu des de que va néixer amb el melic sortit. També ha parlat aquest matí la Yolanda Canales.
La Carla té 19 anys i el melic cap enfora, des de ben petit, això sí. Potser per això no li suposa cap tipus de problema i mai no li ha importat. És més, ella ho veu com un punt positiu, perquè té una cosa que la diferencia de la resta.
És veritat que jo ja el tinc des de petita, llavors no m'ha anat afectant. Únicament quan he anat creixent sí que és veritat que veus com potser la societat es fa piercings al melic i tal, i tu no pots fer-ho. Però la veritat que a mi no és un tema que m'hagi afectat, al contrari, em sembla interessant perquè és com diferent a la resta.
I la Carla mai tampoc no s'ha preocupat per aquesta qüestió des del punt de vista sanitari, per exemple. De fet, molta de la seva família està relacionada amb el sector de la salut i li han explicat per què pot tenir el melic cap enfora.
Bueno, jo tinc una família que tot està en el món sanitari, llavors, clar, que hi ha curiositat, no?, i ja des de petita sí que preguntes, però això de que et vagi més enllà de dir, ui, vaig a la consulta perquè tal, no.
De la mateixa forma, diu que mai s'ha sentit observada, que la gent mai tampoc li ha preguntat res, ni tan sols en la platja. Per ella, per cert, el fet de portar banyador o biquini tampoc li suposa cap problema. Entre altres raons, potser això ja ha col·laborat, perquè sempre ha fet esport d'aigua.
A sobre, bueno, jo sempre he estat en el món de l'esport, i concretament del waterpolo i la natació.
Sí.
I llavors, clar, pues, ja estava acostumada des de petita també a anar amb banyadors, tal, i pues, potser m'ha ajudat també, saps?
En tot cas, són dues les raons per les que es té el Malik cap enfora, o per les que es pot tenir. Per la cicatrització del cordó umbilical des de ben petits, o en cas d'hèrnia umbilical.
Ja heu escoltat el testimoni de la Clara, que té el Malik cap enfora, però volem conèixer per què passen aquestes coses, per què uns tenen el Malik cap enfora i altres el tenen cap a dins. Li volem preguntar a la doctora Maria Díaz Herbàs, de cirurgia pediàtrica de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Doctora, muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, pues eso, lo que decía ahora mismo, ¿por qué unas personas tienen el ombligo hacia afuera y otras hacia adentro?
Bueno, todo depende un poco, esto en realidad se tiene desde el nacimiento, una vez que cae el cordón umbilical, al final la cicatrización se produce de una manera u otra y esto va a implicar que la epitelización, que no es más que la formación de esa piel, ¿no? Después de haber caído el ombligo, una vez que se cae el cordón umbilical, pues cicatrice de una manera u otra. Diferente es que esa persona que tenga el ombligo hacia afuera pueda tener además un pequeño defecto que implique tener una hernia umbilical. Eso ya sería un tema diferente.
¿Y eso sale después de unos años, lo de la hernia umbilical, doctora?
La hernia umbilical se tiene desde el nacimiento. Una vez que ya epiteliza el ombligo, tenemos ya esa piel cubierta que queda un poquito hacia afuera. Lo que hay que saber, y eso se hace a través de la palpación, de la exploración física, es si hay un orificio o un defecto en el músculo, en la fascia. Y entonces ahí sí que tendríamos una hernia.
Ya. ¿Y por qué se produce esta hernia, en esta hernia umbilical?
Simplemente porque hay un defecto en la fusión de esa fascia, de ese plano muscular, y se queda un agujerito, y por eso es algo congénito a nivel umbilical.
¿Podemos decir, doctora Díaz, que el tema del ombligo es la primera cicatriz de nuestro cuerpo cuando nacemos ya prácticamente, o qué?
Bueno, sí, se podría decir que es una de las más tempranas, claro.
Sí. Hay muchos tipos de ombligos, además del, digamos, el normal hacia adentro y el excepcional, que es el hacia afuera.
Bueno, a ver, eso es lo típico, pero a nivel de ombligos tienes infinidad y siempre hay ciertas formas típicas, ¿no? O algunos se quedan cicatrizados más hacia adentro, otros se quedan más a modo de garbancito hacia afuera, algunos son muy planos, hay personas que tienen prácticamente, ¿no? El ombligo súper plano, y esto es para gustos, colores, hay infinidad, y es súper personal.
Algunos me comentan que está muy de moda operarse el ombligo, hacer lo que se llama umbilicoplastia.
Umbilicoplastia,
¿verdad?
Bueno,
es una intervención, es una intervención sencilla, complicada, ¿cómo lo ve usted?
Bueno, todo depende. Nosotros es que realmente, más que umbilicoplastias, al final lo que hacemos es corregir cuando hay una hernia umbilical, ¿no? Que es lo que se opera cuando hay un niño que nace con una hernia umbilical. Es una hernia que es relativamente frecuente, pero que es muy poco complicada. Es decir, no es como una hernia inguinal que tiene riesgos de encarcerarse, de complicarse. La hernia umbilical es bastante más sencilla y normalmente no se complica. Entonces siempre se espera unos ciertos años hasta que tienen los niños o las niñas 4 años aproximadamente. Y si ahí sigue abierto, entonces hacemos el cierre de la hernia. Y en ese mismo momento, cuando se cierra la fascia muscular, el defecto, entonces hacemos una umbilicoplastia, que en realidad es muy sencilla porque únicamente es volver a anclar la piel del ombligo, ¿no?, a la fascia muscular. Entonces es muy sencilla. Otra cosa es la gente que quiere retocarse el ombligo estéticamente, en una edad más adulta, para que quede bonito, y en realidad no es una intervención muy difícil, ¿eh?
Claro. Una cuestión, ¿hay algún riesgo tener el ombligo hacia afuera y ser una mujer y tener un embarazo?
Claro, si tienes una hernia umbilical, sí. Por eso es importante, y nosotros somos muy de recomendar, o sea, es lo que te digo, a partir de los 4 años, si hay un defecto umbilical en la fascia y hay una hernia, recomendamos la intervención, sean niños o niñas, pero recalcamos que es sumamente importante en las niñas, porque si hay un pequeño defecto umbilical o hay una hernia umbilical que pasa inadvertida o que no se corrige, Es verdad que al final con el aumento de presión del embarazo y con, ¿no?, al final eso es fisiológico, crece todo, sí que se puede complicar en ese momento y ahí ya sería más delicado.
Acabo ya, doctora, una última cuestión. ¿Es peligroso hacerse un piercing en el ombligo, sobre todo si tienes un ombligo salido?
Bueno, al final un piercing no deja de ser una agresión, claro. Y esto es una decisión totalmente personal, no deja de ser un adorno, pero tiene sus riesgos, sobre todo poder infectarse y demás, pero sí que bueno, sería ideal hacerlo sabiendo que no tenemos un defecto, aunque al final el piercing normalmente va en la zona únicamente cutánea, con lo que tampoco tendrías que tener ningún problema.
Muy bien, pues doctora María Díaz de Herbás, cirugía pediátrica del Hospital del Valle de Hebrón, gracias por atendernos y hablar del ombligo, esa cosa que tenemos todos y que a muchos nos sorprende que unos lo tengan hacia afuera y otros hacia adentro. Pues hemos sacado de dudas a muchísima gente. Doctora, muchísimas gracias, muy amable, hasta otra ocasión.
Muy bien, muchas gracias.
Molt bé, parlat de l'ombligo i ara tornem a parlar dels allaus, que us he comentat abans. Teníem pendent una comunicació amb Aqueira Barel, l'hem pogut recuperar per parlar sobre el perill dels allaus que aquest any ja ens han donat un primer ensurt. Ha quedat tot, per sort, en un ensurt. Saludo ara el senyor Jesús Santa Maria, que és director de l'Escola d'Esquí de Aqueira Barel. Jesús Santa Maria, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos hablando hoy aquí en COPE Cataluña y Andorra de los peligros que hay esquiando, si te ves sorprendido, sobre todo, por una avalancha, por una luz. ¿Qué hemos de hacer en una situación como esta, Jesús, ante una avalancha de nieve que a veces es imprevisto, ¿no?
Bueno, hombre, como todo en la vida, lo primero que hay que hacer es prevenir. Es decir,
claro.
Lo primero antes de salir fuera de pista, lo primero que hay que tener es un buen nivel y luego un nivel de formación en aludes. Y luego, evidentemente, mirar el parte de aludes que se publican a diario en los diferentes puntos del Pirineo, ¿no? Entonces, esto es lo primero que hay que ver para ir o no ir.
Tranquilo, claro. Porque, o sea, son previsibles estos aludes, ¿no? ¿O no?
Sí, vamos a ver. Por ejemplo, aquí en el Valle de Arán tenemos un centro que se llama Centro Luigi de Prevención de Aludes, que bueno, están considerados de los mejores del mundo y bueno, son un grupo de señores que todos los días van a hacer un estudio nivológico de la situación y entonces bueno, pues ellos publican un parte, hay una graduación del 1 al 5 y entonces pues bueno, eso significa el peligro. Puedes llegar a tener a la hora de salir a hacer una actividad en montaña. Entonces, evidentemente, con 4 o con 5 no se debe salir nunca. El 5 es hasta riesgo para las poblaciones. Pero el mayor peligro suele venir cuando hay 3, que es bastante habitual.
Claro.
Entonces es cuando la gente sale, se la juega y es claro. en el digamos, es con esa graduación es donde más accidentes ocurren.
Entonces, ¿Y la gente suele consultar estos avisos que ofrecéis vosotros o es demasiado alegre la gente cuando va a esquiar a veces?
A ver, yo creo que cada vez se consulta más. De todas formas, a mí lo que realmente me preocupa es la pues bueno, todo el tema que tienen sobre todo los chavales ahora con hacer vídeos, con hacer cosas para redes sociales, que es superar lo insuperable, y entonces eso es lo que está produciendo más accidentes, ¿no?
Claro.
Porque... Y luego un poco la inconsciencia, porque la gente es consciente de que hay este peligro, pero no, ellos van igual.
Piensan que no les va a pasar a ellos, ¿no? Piensan que no les va a pasar a ellos, ¿no?
Exacto, entonces ese es el problema.
El riesgo, ¿no?
Y luego también es muy gracioso, ¿no? Porque en este país hay un poco como una corriente que dice que aquí no hay avalanchas, ¿no?
Ya, yeah. Y las hay.
Entonces, sí, la gente muchas veces, la gente que está aprendiendo y tal, te pregunta, bueno, aquí no hay avalanchas, ¿no? Entonces, es un desconocimiento total de dónde están y de la montaña, ¿no?
¿Qué esquiadores son los más, digamos, atrevidos, los más lanzados, los expertos, porque tienen ya una veteranía en esto de esquiar, o los más jóvenes, porque son más imprudentes algunos de ellos?
Bueno, un poco todo. Yo creo que el mayor placer que puedes sentir esquiando es cuando vas en una nieve recién caída, ¿no? Es un placer maravilloso. Pero claro, yo creo que la gente está perdiendo un poco el norte con este tema, porque de verdad vemos cada locura que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente experta y gente joven. Básicamente la gente joven que quiere hacerse el vídeo, la foto, y además les da igual que haya gente debajo, que puedan enviarle una avalancha a otra persona, te saltan encima. O sea, que son cosas, hay un poco de inconsciencia. Falta bastante educación en la montaña, la verdad.
Pues es un mensaje importante que hay que tener muy en cuenta lo que nos cuenta Jesús. Oye, otra cuestión, ¿qué es más peligroso? Tú que eres un experto en la materia, ¿esquiar o hacer snow?
Igual.
Igual.
Sí, no tiene, la verdad es que no tiene ningún sentido. Es como todo, la peligrosa es la persona, ¿no?
Que lo practica, claro.
Hay locos haciendo snowboard y hay locos haciendo esquí, entonces ese es el peligro, pero no tiene sentido.
Oye, otra cuestión que a veces nos planteamos, vamos a esquiar, nos encontramos con un accidente dentro de pistas, ¿cómo se ha de actuar en un primer momento? Tú ves que hay otro compañero tuyo, un esquiador que ha caído y está tirado ahí en medio de la pista, ¿qué hemos de hacer, Jesús?
Dentro de pista, bueno, sí. Muy sencillo, lo primero es acercarse y utilizar dos esquís por encima del accidentado para, digamos, balizar y señalizar que hay se ponen los dos esquís cruzados unos 10 metros por encima del accidentado para que los siguientes esquiadores que bajan no le den más problemas ni se choquen contra él y la gente pueda ver que hay un accidente. Y a partir de ahí llamar inmediatamente al servicio de pistas, que normalmente viene el teléfono en todos los forfés.
Mm-hmm. Eso es lo primero que hay que hacer siempre.
El servicio de pistas... Dime...
Que esto es lo primero que hay que hacer siempre, ¿no?
Sí.
Bueno, para finalizar, Jesús, una norma básica para todos los que esquían y les gusta esquiar, siempre hacerlo dentro de las pistas, ¿verdad?
Bueno, a ver, no, si también se puede esquiar fuera de pista, si no hay ningún problema, pero hay que esquiar fuera de pista teniendo conocimientos, habiendo visto el parte de aludes, Y sin producir accidentes a los demás. O sea, si esquiar fuera de pista es maravilloso, pero con control. Y hay unos señores que se llaman guías de montaña o profesores de esquí de alto nivel que te van a llevar con total seguridad fuera de las pistas.
Muy bien, pues Jesús Santamaría, director de la Escuela de Esquí de Baqueira, gracias por atendernos. Esperemos que estos mensajes que nos has lanzado, sobre todo a esta gente joven que le gusta ir haciendo TikToks y vídeos mientras practican el esquí y que tiene su riesgo y tiene su peligro, que hayan tomado buena nota de todas estas advertencias que nos dejas ahora mismo en antena. Jesús, muchísimas gracias, muchísima suerte. Y oye, la nieve fantástica ya, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que ahora ya nos ha asegurado la temporada, pero bueno, está siendo un invierno un poco difícil en ese sentido. Bueno. Pero ahí vamos peleando.
Aguanta la nieve. Pues venga, muchísimas gracias, Jesús, buenas tardes y muchísima suerte, ¿eh?
Gracias a vosotros, un saludo.
Ream, 15 segons, el Joan Ballonis dona els titulars d'Esports Cope 3 i 5, vinga.
Doncs res, tancarem la jornada de vuitens de final de la Copa del Rei, que avui tenim dos partits interessants, a 8:15 Unionista Salamanca-Barça i a 10:15 Atlètic de Madrid-Real Madrid, ja tenim el Girona classificat pels quarts de final.
Molt bé, tot això, 3 i 5, ara Pilar García Muñiz et segueix explicant tot el que t'interessa, adéu-siau.